Ens acompanya l'editor del llibre Ognos i el Parat Esglai de Salvador Espriu i estret col·laborador del poeta Ramon Balasch. Bon dia i benvingut a Quat.cat.
Hola, bon dia. Presentem La mirada de l'art de Salvador Espriu, la mirada d'Espriu sobre un col·lectiu que suma més de 30 creadors, que eren pintors, escultors, fotògrafs i altres, i ceramistes, i un seguit de variants artístiques, als quals Espriu va donar suport quan eren molt joves. Que això crec que té una gran importància, donar una imatge de l'Espriu, que és un home que en aquell moment ja era una figura important, era un home molt accessible, molt proper a tots els creadors, que obria les portes de casa seva i els hi oferia un text, que era el més important que podia, i que això està escampat per tot el país i que ara es recollirà i es sortirà publicat el mes vinent, si Déu vol, en un llibre que es diu Ognos i el Parat Esglai.
Quant temps fa que Espriu va escriure aquests textos?
Aquests textos, el més antic dels textos, que és de l'any 34, el 1934, és el pròleg a l'Aia. No, aquest llibre no només són textos d'art, Hi ha textos que van tots els seus pròlegs, i per això dic el més antic és el pròleg a l'Aia del 1934, que la segona edició ell va fer un pròleg i aquest és el primer que recollim, i l'últim va ser una conferència que va fer a la Universitat de Barcelona amb motiu de ser nomenat doctor honoris causa. És una gran conferència d'ell.
Per tant, en aquest llibre podem trobar tot un compendi d'artistes, que és la visió d'Espriu d'aquests artistes?
Sí, en aquest llibre hi ha uns 30 articles que parla de 30 artistes, que van des de Velázquez, que parla d'una peça del Museu del Prado, que parla de Castelao, per dir-te un escriptor i dibuixant gallec, que parla de Picasso, Subirachs, cita a tothom, vull dir, apel·la Espinosa, no em voldria deixar-ne cap perquè te'ls puc dir tots. Parla de Salvador Dalí, parla de Manuel Cusacs, de Joan Descalç, d'Amèlia Riera, de Toni Vidal, de Rosa Maria Bertran, Rosa Bater, Rosa Viadiu, Maria Àngels Freixenet, Francesc Genovès, Madola, Joaquim Pallarès, Joan Pere Viladecans, César Estany i Miquel Mestre, amb César Estany, que feien uns poemes. Però ell, l'Espriu, també havia treballat molt en Pla Narbona, que és molt important, amb Miró, amb Tudó, amb Vilacases, amb Antoni Morillas, amb Pilar Capitán, amb la Lola Anglada, amb Frederic Marès, Cardona Torrandell, Josep Beules, Vicenç Caraltó, Maria Assumpció Reventós, vull dir, perquè són molts els pintors, creadors, escultors, que ja sigui a través d'exposicions o bé perquè havien col·laborat amb algun poema seu, va tenir-hi tractes i els hi va dedicar o bé un poema o bé un text.
I davant aquest compendi d'artistes, com ha anat l'ordenació d'aquests textos per configurar aquest llibre?
Sí. Per ordenar aquests llibres, al final era un tema de l'ordenació. Efectivament, aquí s'hi nota la falta d'Espriu, el fet que Espriu es morís i sigui un llibre pòstum. L'ordenació, al final, hem fet un criteri que ell havia utilitzat quan parlava dels poetes, era l'ordre cronològic. Comencem per segons data de naixement, els he posat per ordre cronològic. Aquest ha estat el criteri d'ordenació.
Com s'ha gestat la unió entre la literatura d'Espriu i les obres de Barnils que il·lustren el llibre?
El llibre, aquest projecte editorial, hem reproduït o hem intentat tornar a una antiga pràctica de complicitat entre l'art i la societat civil, i era una pràctica molt habitual els primers llibres de traduccions de la postguerra, per exemple, es feia molt entre Carles Riba i el Josep Obiols, per dir un pintor que és el que va fer els Cambrils de la Mare de Déu de Montserrat, per dir-te un, o bé amb l'escultor Rebull, o bé amb el mateix Miró, amb el mateix Tàpies, amb el mateix Brossa, mateix, perquè hi ha una gran tradició de fer llibres d'art entre escriptors i pintors. I dintre d'aquesta, jo ja durant també molts anys vaig fer una col·lecció de poesia de llibres del Mall, que vam començar amb un dibuix d'en Viladecans, però vam col·laborar amb el Toni Tàpies, amb Joan Miró, amb Joan Brossa, amb molts, i després vam fer moltes cobertes, van ser Viladecans, però després van haver cobertes de Quino Bar, del Ràfols Casamada, seria un nombre de Fernández Pijuan, els que em venen ara a la memòria, que no ho tinc preparat, vull dir, però sí, és una tradició molt llarga. Llavors jo he vist que Sant Cugat del Vallès, he conegut, m'he fet amic d'en Sergi Bernils. Sergi Bernils té una obra molt coneguda a Itàlia, molt coneguda a Alemanya, i aquí poc coneguda, a casa seva, i li vaig dir, home, podries col·laborar, i es va entusiasmar amb la possibilitat de poder col·laborar amb aquest projecte. De fet, el segell editorial de Balasc Editor, que dona peu a aquest projecte editorial, i després m'ha fet una setantena d'il·lustracions d'un diàleg amb l'obra de l'Espriu, i en surten una trentena reproduïts en el llibre.
Per què s'ha publicat ara el llibre i quin és l'objectiu?
Bé, el llibre es publica amb motiu de l'any Espriu, del centenari del naixement de l'any Espriu, 1913-2013. Aquesta és l'excusa que tinc jo per haver-me mogut, per intentar tornar una mica, i jo ho faig una mica, em sento un deute amb Salvador Espriu. Jo vaig col·laborar molt amb ell els últims 10 anys de la seva vida, per dir d'una manera, però els últims 5 anys molt, perquè Espriu ens va obrir la porta de casa seva, com nosaltres tenim aquesta col·lecció que es deia Llibres del Mall, i vam editar les Roques i el Mar i el Blau, que és l'última obra de creació de l'Espriu, 100 proses fantàstiques, un llibre extraordinari sobre la mitologia clàssica. És una manera de dir sobre la mitologia clàssica, perquè surten les coses, parlar d'Antígona, parlar de tots els mites clàssics, però que era per explicar el seu món. Que en aquests 100 llibres ja sortia la prosa 99, era Ocnos. Ocnos és un personatge de l'infern de l'Hades, que està allà en un racó de l'Hades, i està trenant una corda d'espart, de joncs, que una corda que va trenant, es va fent la corda i se la va menjant una somera, una burra s'està menjant aquella corda. És una mica la imatge del temps, la imatge que el temps sempre es va trenant i es va devorant el temps, es va devorant el temps. Però immediatament que es menja la corda, la somera, immediatament torna a reneixer aquesta corda. Una mica amb l'estil, diguéssim, d'allò de Sísif pujant la roca fins a dalt de la muntanya, i quan era dalt, un altre cop baixar de la muntanya i torna a pujar. Doncs, o aquella àguila que devorava un fetge i que un cop se l'havia menjat torna i infligia aquest dolor a la víctima de l'Hades. Doncs aquest, Ognos, és un personatge molt discret, que està allà, i que Espriu, en la prosa 99, diu, aquest personatge a mi em recorda un personatge de la seva obra que es diu Kela, que el Kela era el drapaire, diguéssim, de Cinera, que era un home amb una barba i cabellera blanca, esbrut, espellifat, que portava un carret ple de trastos, ple de... i que li clavava xurriacades i que patia l'animal. Diu, no sé si Ognos un dia Hades li concedís unes vacances, on aniria a parar? Segur que sortiria Arenys i es confondria amb el meu amic Kela, no? Amb el meu personatge Kela. Diu, però ara, diu, el turisme ja ha esbotzat aquest, i ho mata aquí, diguéssim. I l'altra, la següent prosa, es diu El sacerdot, i tant l'Ocnus com El sacerdot, que és l'últim, és l'última prosa que ell va escriure creativa, en què explica, dona, diguéssim, s'acomiada d'ell mateix, ell és el cadàver, i s'acomiada d'ell mateix i diu que tinguis un bon viatge, que s'acomiada d'ell mateix, allà són dues contrafigures d'ell mateix. Espriu, quan la majoria d'escriptors quan parlen, parlen d'ell, i tant aquest drapaire que tota la vida es va passar recollint bocins de la història del país, bocins de la memòria, del dolor d'una cultura destrossada, d'una cultura, i refent les miques i els trossos, diguéssim, de la nostra memòria, com el sacerdot, perquè ell és un home que no va tenir fills, que es va dedicar 100% a la seva obra creativa, no va tenir mai, deia ell, la gosadia de casar-se ni l'avorriment de fer-ho, deia. Doncs és un home que es va dedicar plenament a aquesta labor, aquesta tasca d'escriure, aquesta vocació d'escriure, que és, jo crec que és molt significativa, i és el gran que l'ha convertit en el nostre Shakespeare, el nostre Cervantes, amb el nostre, la continuació de la saga de Llull, Verdaguer, Espriu.
Per això s'ha triat aquest títol per aquesta obra?
Ognos, i el Prateslai, és un títol que va buscar ell. Tot això t'ho explicava per dir-te, per explicar-te una mica d'on surt, per què es diu aquest llibre Ognos i el Prateslai. Que l'esglai també és la por de la vida, la por de la mort, la por de la divinitat també, la por del misteri de la vida.
Doncs Ramon Balasch, moltes gràcies per atendre a Cuat.cat.
Moltes gràcies a vosaltres.